L'informatiu del migdia.
Medalla de la Vila a títol pòstum al castellarenc Albert Cornet. Avui és divendres 17 de març. La Comissió d'Honors i Distincions vol reconèixer la trajectòria professional de Cornet com a professor catedràtic d'electrònica i investigador. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. Diumenge torna una festa de Sant Josep farcida d'actes. A més del tradicional mercat d'aliments artesanals, hi haurà tallers, ball de gitanes i sardanes. Demà el Calissó Cultural ofereix un vermut amb el grup Fran Peregrina a partir de les 12. I més música, l'Auditori Municipal Miquel Pont acollirà demà a les 8 del vespre un espectacle titulat Els colors de Duke Ellington. En esports, el futbol sala castellà intentarà donar la sorpresa enfront del Sant Joan de Vilassar al Blume, Albert Sant Andrés.
L'equip taronja vol puntuar per tercera setmana consecutiva i retallar punts a la zona de salvació.
La previsió del temps circularà núvols alts que deixaran el cel ennuvolat en general. La temperatura baixarà moderadament, la màxima a castellà arribarà als 18 graus. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. La Comissió d'Honors i Distincions va acordar dimarts passat sotmetre a consideració del ple l'atorgament a títol pòstum de la Medalla de la Vila al castellarenc Albert Cornet Calveres. La distinció, que es votarà en la sessió plenària del mes d'abril, reconeix la trajectòria professional de Cornet com a professor catedràtic d'electrònica i investigador en enginyeria electrònica i biomèdica. Alhora també reconeix la seva implicació en la vida cultural i esportiva del municipi, especialment al capdavant del Ball de Gitanes, entitat que va presidit durant 15 anys i també com a jugador de la Unió Esportiva Castellà i entrenador de la Penya Deportiva de la Higuera. Al setembre de 2021, Cornet va rebre una distinció a la qualitat docent per part del Consell Social de la UB per la seva trajectòria orientada a la millora constant dels aprenentatges i la qualitat docent. Va admetre a Ràdio Castellà que era una satisfacció molt gran.
Una satisfacció molt important perquè és el reconeixement, una tasca continuada de professor molt entusiasta amb la seva feina i per això al final que et donin això satisfà.
Cornet va néixer a Gironella l'any 1955. A principi dels anys 80 es va doctorar en física per la UB i també va assolir el títol de doctor per la Universitat de Toulouse. L'any 1982 es va incorporar al grup de recerca del Departament d'Electrònica de la Universitat de Barcelona. Des d'aleshores no va deixar mai la docència i la investigació a la Universitat de Barcelona amb una dedicació de gairebé 4 dècades. Albert Cornet va morir el passat 2 de desembre als 67 anys a causa d'una malaltia que havia patit els darrers mesos.
L'informatiu del migdia.
Canviem de qüestió. Aquest diumenge se celebra la festa de Sant Josep amb el tradicional mercat d'aliments artesanals a la plaça del Mirador durant tot el dia, amb la participació de 28 parades de sectors com embotits, formatges, bacallà, pastisseria o pa. A 11:15 es farà el repartiment de coca i a la tarda a 6:15 el de crema de Sant Josep. Serà una fira com la d'abans i esperem, diu Joana Borrego, la regidora de Cultura, que la meteorologia ens acompanyi. L'escoltem.
Volem que sigui una fira totalment com les abans i esperem que faci sol, perquè a més també serà un cap de setmana molt de Sant Josep. Vull dir que a banda del dia 19 ja comencen activitats el mateix dissabte i a banda també de fer la fira, el que són dels productes, tornarem a repartir coca, crema catalana, això ja l'any passat el vam fer, però bueno, serà tot com més normal, però és veritat que estarà molt carregada d'activitats diferents a altres anys.
La regidora remarca que el dia de Sant Josep és un dia molt important i que creu que, malgrat ser festa dilluns, la ciutadania no marxarà de pont.
Per nosaltres és un dia que és molt important, vull dir, el fet de passar tot, perquè pots estar tot el dia al carrer, sobretot tens la paellada, Vull dir que a sobre t'apuntes i pots estar des de bon matí menjant coca, comprant cosetes, fent anar a dinar, a veure moltes activitats culturals, després fas la crema catalana. Vull dir que la persona que realment ho viu, viu la cultura nostra, no marxarà 3 dies. Jo crec que no.
Durant la festa de Sant Josep també hi haurà espai per a les ballades de gitanes a partir de 1:15 amb el Ball de Gitanes de Castellà i de Sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, organitzades per la SAC i l'Ajuntament.
Una novetat que aquest any es farà és que el Ball de Plaça el volen quedar... Bueno, amb la pandèmia no ho van poder fer, però sí que sempre feien la presentació pels voltants de Sant Josep, però amb un pavelló. I aquest any el que han volgut és fer-ho a la plaça, vull dir, fer el Ball de Plaça a la plaça i fer com aquesta aposta, no?, que és com l'inici d'una temporada, i es farà 12:45 allà mateix, vull dir que també és significatiu, i a banda d'altres entitats que vindran, que habitualment també venen.
Respecte a la fira de productes artesans, Borrego recorda que sempre hi ha més demanda que oferta per part dels comerciants.
Sempre hi ha més demanda, sap greu, però clar, s'ha de fer perquè inicialment, bueno, ja ho saps que això va començar a la fira a mitjans dels anys 80, va haver-hi un moment, el que m'expliquen, era que no havia un límit. Llavors és veritat que la gent es queixava de que venien a la fira i no venien. Llavors també per això cada vegada s'ha posat doncs, un número determinat i hi ha tot un barem, és tot un procediment que s'ha de fer, i això fa que no tothom que tingui interès, malauradament, doncs, pugui formar part de la fira.
Una de les novetats d'aquest Sant Josep són els dos tallers organitzats per Buscat i l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall.
L'informatiu del migdia.
Però per què Castellà fa festa el 19 de març si el patró de la vila és Sant Esteve? Carles Díaz ens explica en el següent capítol de Coses de Castellà, amb tot humor, com sorgeix aquesta tradició.
Festa per Sant Josep? De què?
Coses de Castellà!
Va, que s'apropa la Diada de Sant Josep i aquí al Coses escalfem motors amb una altra qüestió, tot i que abans us hem d'explicar que encara hi ha gent que confon el patró de Castellà i es pensa que és Sant Josep.
Lo van preguntant bastant, però suposo que no saben ben bé de d'on ve tot.
Quan tots vosaltres ho teniu claríssim, oi? El patró de Castellà és... Exactament. Gallifante pels que hagueu dit Sant Esteve, però situem-nos en Sant Josep.
Avui és festa, Sant Josep la fa.
Vale. Quina bona veu, Anna. Com és que és festiu? Ens ho explica qui va tenir la idea i ho va proposar. A partir d'ara, el venero, Sant Ramon Moix, exregidor de l'Ajuntament allà pels anys 80.
Sorgir la idea va ser més necessitat que res més, perquè quan jo vaig entrar a l'Ajuntament el 83... de regidor de Lleure, la segona festa local canviava cada any. Un any havia sigut per Pas, la segona Pasqua, un altre Dijous Sant, i a l'hora d'organitzar alguna festa era un lío, saps? Llavors jo vaig proposar en el que llavors era l'alcalde aviam si això es podia canviar i posar-ho un dia fixo, sempre el mateix dia, la segona festa. Em va dir que sí, que bueno, que triéssim una festa i bueno, que vam quedar per Sant Josep. I a partir d'aquí doncs, ja es va deixar definitivament la festa de Sant Josep doncs, el 19 de març. No deixa de ser un orgull que Castellà encara segueixi les tradicions.
Doncs ja ho sabeu, que tingueu un bon Sant Josep i compreu moltes sacallones, formatges, pans de ceba, olives... per 25 cèntims. Coses que podem trobar a la Fira de Sant Josep. Mel.
Mel.
Crema de Sant Josep.
Fuet. Coca.
La crema de Sant Josep.
Ho
sabeu dir?
Ah, sí?
Ui!
Campana, campana, s'acabó!
L'informatiu del migdia.
I no deixem encara Sant Josep, perquè l'Auditori Municipal Miquel Pont acollirà demà a les 8 del vespre un espectacle titulat Els colors de Duke Ellington, una coproducció de la Girona Jazz Project, Cascai Teatre i Temporada Alta. És una proposta de concert teatralitzat o teatre musicat, de barreja de les dues disciplines per parlar de Duke Ellington. Ho explica Marcel Tomàs, creador i director artístic del muntatge.
Un concert teatralitzat o teatre musicat, no sé com dir-ho, perquè és una barreja de les dues disciplines. És un concert amb l'excusa de parlar sobre aquest gran geni, aquest gran compositor que va revolucionar la música a principi del segle passat amb el jazz simfònic, que es diu, no?
En aquest sentit, Duke Ellington compta amb una biografia espectacular. És un home amb una gran història al darrere, afroamericà, gentleman, educat, que va viure als anys 1930 al Cotton Club.
Un home amb una trajectòria, una biografia espectacular, un home amb una gran història al darrere, afroamericà, tot un gentleman, educat, que va viure aquells anys al 1930 al Cotton Club, aquella New York, aquella Amèrica, bueno, doncs molt, no racista, però molts canvis, no? I bueno, ens semblava que era una història molt xula i molt divertida per explicar-la damunt de l'escenari, i a part, bueno, la seva gran música, no?, que tothom la reconeix, sempre l'ha ballat algun cop a la Festa Major.
La història s'ha volgut portar sobre l'escenari d'una manera molt divertida, amb molt d'humor, posant com a gran protagonista la música d'Ellington. La proposta és un viatge per capítols de la seva vida i sobretot de l'Amèrica d'aquella època quan es va gestar el jazz.
L'informatiu del migdia.
I més propostes culturals i d'oci. Aquest divendres tornen les jam sessions al Calissó Cultural, aquesta vegada amb acció musical castellà, a partir de les 9. Demà dissabte a les 12, concert a l'hora del vermut amb el grup Fran Peregrina, una banda majoritàriament de Terrassa que oferirà un concert dinàmic en el qual presentaran temes propis i versions. Ens amplia la informació la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs el grup que actua dissabte al Calissó es diu Fran Peregrina, que és homònim al guitarra i veu del grup. Completen la banda Pedro Lorente, arranjador i guitarra de solos, Charles Samper, baix i cors, Nespa Gavino, percussionista i bateria. L'estil de Fran Peregrina es caracteritza per l'indie rock amb influències flamenques. Així en parla Peregrina.
Mira, lo que venimos a ofrecer es un concierto bastante dinámico en el cual presentamos temas propios. Piensa que el proyecto de Fran Peregrina nació hace como unos 3 años, y ya nació con temas propios y tal. Entonces, nuestro estilo sería un indie rock con alguna influencia flamenca. Uh-huh. Y aparte de los temas propios, también nos gusta hacer versiones bastante personales de artistas muy, muy diferentes. O sea, tenemos una versión, por ejemplo, de Manolo García, otra de Antonio Orozco, otra de Marea, otra de Extremoduro. Quiero decir que combinamos este rock que nosotros hacemos indie con la parte también flamenca, que es lo que hace que sonemos de la manera que sonamos.
Tenen un format híbrid entre un format de banda i un format acústic. Tot i això, reconeixen que no es posen cap barrera musical. Peregrina és qui composa les cançons.
Lo llamamos formato híbrido, porque está en camino entre lo que sería un formato de banda y un formato acústico, porque le da ese puntito rockero, pero sin llegar a ser el formato grande de banda con toda la parafernalia de batería y tal. Y es un formato en el cual nos sentimos muy cómodos y creemos que suena muy bien y a la gente le gusta mucho. Pues tanto yo como Pedro como Charles somos de Terrassa, y Ernest lleva como unos 4 o 5 años aproximadamente aquí en Terrassa también, pero él viene de Venezuela, su familia venezolana, él también, y vinieron, ya te digo, creo que hace unos 5 años o así, y ha sido el último en incorporarse, y la verdad es que ha sido una maravilla encontrarnoslo en el camino.
El grup va treure el seu primer EP ja fa 2 anys i també han editat 3 singles. El treball es titula Cuenta la leyenda i inclou 3 temes, Mayeo, Manuela canta saetas i Cuenta la leyenda. Així ho explica el mateix Peregrina.
Tenemos... Hace como un par de años sacamos nuestro primer EP, que se titula Cuenta la leyenda, que consta de 3 temas. Cuenta la leyenda, Malleo y Ya no me entretiene. Tuvo muy buena acogida y desde entonces creo que hemos grabado, ahora te lo digo de memoria, pero hemos grabado 3 singles más, que sería una versión de Marea en acústico, en formato acústico, la versión de Manuela Cantasaeta, que lo mismo, es una versión muy, muy cambiada a lo que es la original. Uh-huh. También tenemos la canción de No es lo primero, que es un tema también muy íntimo, que habla sobre, bueno, sobre el tema del cáncer y cuando el amor ya no es lo primero, porque tienes otras cosas en la vida que no te permiten dedicarte al amor. Y el último que grabamos fue Mi romance, que Mi romance es un tema un poquito sexual, pero tocado de una manera bastante, bastante bonita. Y este es un tema también más rockero, con más arreglos de guitarra y tal. Y todo esto está en todas las plataformas. O sea, está en Spotify, en YouTube, Amazon Music, Pandora... Està en totes les plataformes.
De moment, encara no tenen disc físic al mercat. A castellà serà la primera vegada que vindran a tocar. I, per cert, el Calissó també ofereix, a partir d'ara, mostrant l'entrada d'un espectacle de la programació estable de l'Auditori, la primera beguda del sopar gratuïta amb l'afany de promocionar la cultura. Recordem que el concert de Fran Peregrina tindrà lloc aquest dissabte a les 12 del migdia.
I en esports, jornada clau pel futbol sala castellà i el club bàsquet castellà amb partits a casa i l'oportunitat de retallar punts amb la zona de salvació. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, en el que serà una jornada clau per les aspiracions de salvació pels dos clubs. Per una banda, el futbol sala castellà rep el Sant Joan de Vilassar i per l'altra, el club bàsquet castellà ho fa amb el Badruna Gràcia barceloní. D'altra banda, el derbi de l'hoquei club castellà i l'hoquei club Palau pot donar el segon lloc als de Pep Mateo. Arrenquem, doncs, parlant de futsal, ja que l'equip taronja rep diumenge el Sant Joan de Vilassar, un dels equips de la part alta de la taula i amb el qual ja va empatar 3 en la primera volta. L'equip de Dario Martínez vol convertir-se en matagegant si tornar a superar a un equip de la part alta de la taula, com ja ho va fer enfront de la Unió de Santa Coloma. Els castellarencs estan davant de l'oportunitat de puntuar per tercera setmana consecutiva després de l'empat a 3 aconseguit la passada setmana enfront del Sant Quirze, un altre dels equips capdavanters. Amb 10 jornades pel davant per aconseguir la salvació, que ara mateix és a 7 punts, el futbol sala castellà no té més remei que continuar sumant de 3 en 3. I més, ara que té 2 partits seguits a casa. El Sant Joan de Vilassar és el 5è classificat, la mena d'equips que se li donen bé als taronges. Aquest diumenge, a la 1 del migdia, futbol sala castellà, Sant Joan de Vilassar, al Joaquim Blume. I qui també necessita la victòria és el club bàsquet castellà per poder lluitar per la promoció de descens. Els groc i negres venen de perdre en la pista de l'Ipsi barceloní i reben aquest diumenge els veïns de l'equip de la ciutat comtal, el Badruna de Gràcia, un equip de la part mitja alta de la taula. Pel partit, el castellà anirà amb tot per tal de retallar les dues victòries que els separen de la promoció de descens, ja que ara ocupen posició de descens directe. Diumenge a les 6 de la tarda, hora canviada, ja que la normal és les 7 de la tarda, Club Bàsquet Castellà va donar gràcia al pavelló Puigverd. I en hoquei, com dèiem, un altre equip que juga diumenge a casa és l'equip de Pep Mateo, que rebrà a l'hoquei Club Palau, en un derbi decisiu que vol guanyar per pujar a la segona posició de la taula. Després de 2 golejades seguides contra equips de l'altre subgrup, els granes volen superar el Palau per poder assegurar-se cada vegada més una plaça en la zona de promoció d'ascens, ja que el primer lloc que ocupa el Sant Cugat queda massa lluny i els roig i negres continuen sense fallar. A l'espera de recuperar el lesionat Jordi Vegas, l'equip manté la concentració al màxim per aconseguir 3 punts vitals per les seves aspiracions i el Dani Pedrosa haurà de ser la bombonera habitual en els partits importants. Diumenge, a 2:15 del migdia, Hoquei Club Palau, Hoquei Club Castellà, el Dani Pedrosa. Parlem ara de vòlei, ja que els dos equips del futbol sala castellà juguen fora. El femení ho fa enfront del Club Vòlei Girona, quart classificat a 2 punts de les de David Fernández. Una victòria de les taronges i una derrota del líder Ametlla podria significar la primera posició de la Lliga per les castellarenques, que en aquesta segona fase encara no han perdut cap punt. Pel que fa al masculí, els de Rafa Cors visiten el Guet Blume, a Esplugues de Llobregat, amb la intenció de sumar punts enfront d'un rival que lluita per arribar a Primera Nacional. Els dos equips jugaran el diumenge a les 10 al masculí i a les 6 al femení. I per acabar ho fem amb un petit apunt de futbol, ja que tot i descansar aquesta setmana s'ha conegut el calendari de la fase d'ascens. la Unió Esportiva Castellà arrencarà ni més ni menys que de la pitjor manera possible, visitant la Bombonera de Sant Juan de Montcada, el líder i millor equip dels dos subgrups. Amb els deures fets en la primera volta, l'equip afronta l'ascens amb una bona renda, juntament amb el Sant Juan, i són els dos equips favorits per aconseguir l'ascens, ja que la tercera plaça que ocupa el joanenc és a 9 punts de diferència.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Joana Serrat actuarà a l'Auditori Municipal Miquel Pont dissabte 6 de maig en un concert que començarà a les 8 i que s'emmarca en la programació de l'Ambassat. Per primera vegada i amb motiu del 15è aniversari, el Festival de Música Independent del Vallès, que se celebra anualment a Sabadell, s'estendrà a dos municipis més, un dels quals Castellà del Vallès, amb el que s'ha anomenat Festa de Presentació. Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 10 euros. Diumenge hi ha convocada una manifestació ciclista de 9 a 2 quarts de 12 en record del ciclista terrassenc mort en un atropellament ara fa just un any entre Castellà i Matadepera a la carretera C1415. El recorregut començarà a Can Petit, al terme de Terrassa, i arribarà fins al punt quilomètric 20 d'aquesta carretera. El trànsit quedarà tallat en els dos sentits de la marxa entre Terrassa i Canzón. Des d'aquesta urbanització només es podrà circular en direcció a Castellà del Vallès. Aquesta concentració vol recordar la víctima de l'accident mortal ocorregut en aquest punt l'any passat quan un conductor que va donar positiu per drogues va embestir un grup de ciclistes.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona ha manifestat el rebuig a qualsevol violència masclista en la sessió ordinària mantinguda aquest dijous. Concretament, segons la declaració institucional que ha fet pública, ha condemnat l'assetjament dut a terme pel professor del 2016 al 2018. Es tracta del catedràtic de física que ha estat condemnat a un any i mig de presó en una sentència ratificada per l'Audiència de Barcelona per assetjament sexual en l'àmbit de la funció pública. El Consell de Govern ha estat informat que des de l'any 2018 la UAB ha treballat per donar protecció a la víctima, a la qual ha donat assistència continuada i la defensa lletrada en el procediment penal. A parer de la institució, la resolució del cas demostra que la UAB avança de forma decidida en l'erradicació de les violències masclistes a les aules. Precisament, aquest dijous s'ha transcendit també que un altre professor de la universitat, en aquest cas de la Facultat de Filosofia i Lletres, serà suspès de sou i feina durant 14 mesos a partir de dilluns vinent per abús d'autoritat. 8 alumnes l'han denunciat per assetjament laboral i una d'elles ho ha fet també per assetjament sexual. El nou carril bici que connecta la UAB i Cerdanyola amb el municipi de Badia del Vallès ja es troba operatiu. Aquest dimecres es va inaugurar un tram estratègic per facilitar la circulació en bicicleta de manera ràpida i segura al Vallès Occidental i a la metròpolis de Barcelona. La via pedalable té 750 metres, salva el riu Sec i forma part de la xarxa Bicivia. Aquesta nova via pedalable, que estava inclosa en el Pla d'Inversions Metropolità de l'AMB, ha estat finançada per l'AMB, l'Ajuntament de Badia i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea. Forma part de la xarxa pedalable metropolitana Bicivia. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui divendres 17 de març. Ens acomiadem als que us hem acompanyat durant aquests minuts. Carlos Lezigui, que ha estat al control tècnic, Marina Antúnez i Carles Díaz a la redacció i també a la locució, Albert Sant Andrés amb els esports i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi per acompanyar-nos. Felicitats a tots els Joseps, Josepes, Peps i Pepes, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.